Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
48 minuts passen ja de les 3 de la tarda, moment en què des de la caravana volem obrir el capó per parlar sobre ciència. I és que segons un sondeig de la Fundació per a la Investigació del Grup Urológico San Rafael de Madrid e Ipsos Digital, només 4 de cada 10 homes de l'estat espanyol afirmen acudir a l'uròleg i ho fan només un cop l'any. És per això que avui volem parlar-ne de tot plegat amb el doctor Carlos Herrando, cap de la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina de la Fundació Puigverd i president de la Societat Iberoamericana de Neurologia i Uroginecologia. Doctor Carlos Herrando, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer.
Doctor, per què és important que hi anem a l'uròleg als homes?
A veure, és important sobretot per la prevenció de malalties. Uh-huh. Bàsicament les canceroses. El fet és que en el cas de l'home, sobretot el càncer de pròstata és una malaltia que es pot prevenir i per això seria desitjable anar a l'uròleg com a mínim una vegada a l'any a partir dels 50.
Uh-huh. Ara ho dèiem, doctor, que segons aquest sondeig de la Fundació per a la Investigació del Grup Urológico San Rafael de Madrid e Ipsos Digital, només 4 de cada 10 homes afirmen acudir a l'uròleg només un cop l'any. Li sobten aquestes dades?
Bueno, home, a veure, sobten perquè no és el desitjable, però és veritat que és així. La realitat és que totes les campanyes que s'han fet en el cas de la dona per les malalties ginecològiques, a partir dels 18 anys, una visita anual, etc., doncs són molt més potents i han calat més. No? Mm-hmm. De fet, no hi ha hagut un projecte i una campanya gaire intensiva en el cas de l'home i del càncer de pròstata. No?
Sí, senyor.
Això s'ha de dir, no? Però, bueno, també el tema és que als homes no els agrada molt anar a l'uròleg, no? Mm-hmm. I, bueno, pues, de fet, no em sobta, però sí, realment és així. L'ideal seria que es tingués més en compte i que realment els homes, a partir d'aquesta edat, dels 40-50, fessin un control prostàtic com a mínim una vegada a l'any.
A partir dels 50, eh? Em deia dels 40-50.
Sí, a veure, això són dades molt estadístiques. En realitat es considera que a partir dels 50 ja estaria bé, tot i que si ets un malalt que té herència, un pare o un avi que han patit d'un càncer de pròstata a una edat temprana, doncs hauries de començar els estudis a partir dels 40.
Val.
Quan dic una edat temprana, no vol dir que el meu avi va morir de càncer de pròstata als 80. Bueno, això és un càncer de pròstata, doncs, normal, no? Uh-huh. Els càncers de pròstata preocupants i més de tendència hereditària són els que tenen la gent més jove. És a dir, desenvolupar un càncer de pròstata als 50 anys, doncs aquest és el preocupant i aquest és el que té més component hereditari. Uh-huh. Ara, la situació és aquesta, hauries d'anar a partir dels 40.
Uh-huh. Ara em deia, doctor, a la població masculina no li fa gaire gràcia anar a l'uròleg, perquè creu que hi ha tant de tabú en aquest aspecte?
Bueno, el tema és una mica... Jo crec que és una mica desconeixença, perquè, de fet, els uròlegs som els especialistes en totes les malalties de l'orina. Hi ha molta gent que no ho sap. És a dir, es pensa, no, l'uròleg és el ginecòleg de l'home. Home, de fet, no.
No, hi van tant els homes com les dones, a l'uròleg, no?
Exacte. És a dir, totes les pedres del ronyó, siguin homes o dones, les tractem nosaltres. Tota la incontinència d'orina, si home o dona, la tractem nosaltres. Hi ha una mica de desconeixença. Aquesta és la realitat. El fet és que l'home, en plan preventiu, com estem dient, doncs, ha d'anar a aquesta edat, però hem de tenir en compte que qualsevol malaltia, per exemple, de salut sexual, malaltia de transmissió sexual, etc., la portem als uròlegs. Uh-huh. I això és a una edat molt més temprana, no?
Clar.
I la realitat és que no hi ha una consciència massa clara de que l'uròleg és qui tracta això.
Em deia això, que la població masculina no li fa gaire gràcia anar-hi, que és una mica un tema tabú, etc., etc. Jo crec que tot rau amb una de les proves principals a l'uròleg, que és el tacte rectal, que segueix causant respecte entre la població masculina. No sé si hi ha altres instruments per revisar la pròstata d'una altra manera o si tenim més mitificada el que és la prova rectal del que realment és.
Sí, home, el tacte rectal no és de les proves més agradables ni per al malalt ni per l'uròleg, la veritat. Ara està també una mica mitificada i s'han fet tants acudits i tantes coses al voltant del tacte rectal que al final, bueno, sembla que sigui espantós. De fet, moltes vegades quan hi fem un tacte rectal amb un malalt, li diem, bueno, ha sigut espantós i diu, ah, no m'he enterat. I dius, bueno, però no és normal, perquè la veritat és que hi ha un tabú al voltant de tot això. El tema és que els barons, els homes, quan tenen símptomes, realment van a l'uròleg, eh? Mm. El tema és aquest. I, de fet, jo diria que són bastant més queixosos que les dones. És a dir, és més fàcil que una senyora amb símptomes no vingui, és a dir, que tingui incontinència i tot i no tingui importància, que no un home. Els homes, de seguida que tenen algun símptoma, venen. És a dir, en aquest sentit, bueno, és veritat que els homes es queixen més dels símptomes que les senyores, no? Mm-hmm. Però quan tenen símptomes, és a dir, el que és visita preventiva, pff, això ja costa més.
Poc n'hi ha, eh? Abans m'ho deia, normalment algú visita l'uròleg, si és home, per proves de pròstata, per proves cancerígenes, etcètera, etcètera, però comunament, per què un home va a l'uròleg? És a dir, quines malalties hi podem trobar?
A veure, la nostra feina, la feina de l'uròleg en general, diguéssim, té molts malalts de temes relacionats amb les pedres, perquè vivim en un país molt, molt calorós, els litiacis, uh-huh. I en aquest país hi ha molts problemes de pedres.
Perdó, doctor, a causa de la calor s'originen pedres?
Sí, és a dir, la pedra està molt relacionada amb la quantitat d'aigua que bevem i, per tant, de la concentració que té l'orina. És a dir, uh-huh. En països on si estàs al carrer fa molta calor i si estàs a dintre estàs amb aire condicionat, tens més tendència a estar deshidratat.
Va.
I llavors, com que la gent beu poc, té més tendència a fabricar pedres. Tota l'àrea mediterrània, tota l'àrea de països calorosos, fabriquem moltes pedres i és una de les patologies que més veiem nosaltres a les consultes. Uh-huh. Veiem molta patologia d'aquest tipus, veiem molts problemes miccionals, és a dir, malalts que diuen, ostres, el xorro cada vegada surt més fluix. Això són temes també que són bastant habituals. Uh-huh. I també veiem molta consulta de disfunció erèctil, de temes d'impotència. Això és molt comú.
Uh-huh. Es pot prevenir la disfunció erèctil?
No hi ha gaire prevenció, la veritat. Uh-huh. És que és difícil. Hi ha malalties, per exemple, el sucre, però clar, els diabètics tenen més incidència de disfunció erèctil, però la manera de prevenir-ho és difícil, és a dir, diagnosticar-ho ràpid, tractar-la bé, portar un control del sucre el més bo possible, doncs això millora les coses, però prevenir és difícil.
Uh-huh. Ara estem parlant de tota aquesta població masculina que s'ha de fer mínim aquesta visita anual a l'uròleg a partir dels 40-50 anys, com es deia el doctor, però i els joves, quan van a l'uròleg, per què hi van?
Els joves, bueno, hi ha diversos grups, però i aquí l'important és que els joves tinguin en compte que els temes relacionats amb l'orina són cosa nostra, no? Uh-huh. Ja sigui problemes de miccionals, és a dir, nosaltres veiem des de persones que si els escapa el pipí a la nit, no? La enuresi i tot això ho veiem des de nens, per exemple, fins a adolescents que encara van arrossegant, això és l'extrem més baix de la població. Després, els joves que ja tenen relacions sexuals ens consulten per temes relacionats precisament amb això, malalties de transmissió sexual, que ara cada vegada hi ha més. Uh-huh. I és un tema que s'ha de tenir clar que el que la tracta és l'uròleg especialitzat en el tema, no? Uh-huh. I després l'adult jove també consulta per temes d'infertilitat, que som els uròlegs els que ens dediquem a tot el que és aparell reproductor masculí.
Clar.
Estem parlant de gent jove, eh?
Sí, 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 sí. Sí.
Mm. En edat reproductiva, no?
Mm. És veritat, doctor, que també preparant aquesta entrevista des de la redacció hem pogut llegir diferents articles que relacionaven algunes patologies, com certs càncers, com la disfunció erèctil, ara en parlàvem, etcètera, etcètera, que poden afectar la salut mental. És certa aquesta relació?
Càncers que poden afectar la salut mental? Mm-hmm. Però en relació a la urologia?
Sí.
Doncs no ho acabo de veure.
No, eh? Val. Ho dic perquè a internet hi ha moltíssima informació respecte a tots aquests temes i a vegades és millor consultar amb un metge. No, a vegades no,
home,
sempre.
El que està clar és que el malalt de càncer, automàticament, al moment que li dones el diagnòstic, la reacció pot ser d'ansietat o
clar.
De depressió.
Clar.
És a dir, però, a veure, no sé si és per aquí o per on van els tiros de la pregunta, eh? Potser...
Sí, era per aquí.
Però és evident que qualsevol que li dones un diagnòstic de càncer, sigui el que sigui, uh-huh. La primera reacció és aquesta. I moltes vegades te n'adones, perquè li estàs explicant alguna cosa i la següent frase o les següents explicacions ja no les escolten, perquè s'han quedat amb... vostè té un càncer de ronyó. Uh-huh. I ja està. I llavors hi ha tot el que ve darrere, bueno, perquè la gent es bloqueja i genera una ansietat, lògica, està bé.
Clar.
I sempre tenim tendència a explicar-los això, de dir, bueno, home, a veure, vostè té això i s'ha d'ocupar, però potser no cal que es preocupi excessivament, ja està pel bon camí, li estem fent totes les proves, uh-huh. Però bàsicament intentem treure una mica de l'ansietat que va al voltant de tot això, no? Perquè hi ha gent que es bloqueja molt. Clar. Potser anava per aquí la pregunta.
Anava per aquí. Doctor, per últim, sí que li volia fer referència, segurament vostè la coneix, perquè una de les campanyes que volen conscienciar precisament en la prevenció de càncers i altres patologies és la del Movember, un moviment que va sorgir el 2003 que té com a objectiu doncs, la prevenció del càncer de pròstata, el càncer testicular, etcètera. I ens ho deia al principi, doctor, necessitem més campanyes de conscienciació.
Home, jo crec que sí. El tema de les campanyes, ja sabem com va, és a dir, és un tema molt matxacón, ha de ser molt insistent i perquè la gent realment ho entengui, no? Gràcies a Déu, això, la salut de la dona sí que ha calat i, i les dones amb això són més serioses i s'ho prenen més en sèrio, no? Però ha costat anys, Vull dir, no ha sigut una cosa ràpida. Doncs caldria fer la campanya tipus Movember perquè la gent, doncs, tingui una miqueta la idea de que això, si ho agafes d'hora i no esperes a que s'escampi, és una malaltia amb tractament, el càncer de pròstata es pot tractar, hi ha moltes opcions, i la cosa, l'opcionem en diagnosticar-ho el més aviat possible.
Per tant, com es deia el doctor, agafem aquest tema seriosament i, sisplau, anem visitant el metge. Doctor Carlos Hernando, cap de la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina de la Fundació Puigverd i president de la Societat Iberoamericana de Neurologia i Uroginecologia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres.
Ya puedes preguntar. Deme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Deme pastillas para no soñar.